Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, superar una depressió. Així com hi ha moltes malalties que han anat en retrocés al llarg dels segles o pràcticament s'han eliminat amb els avenços científics, n'hi ha algunes que continuen existint que es mouen com a peix a l'aigua a l'estat del benestar. És cert que ja tenim notícia de depressions, llavors anomenades melanconia, en temps dels egipcis, de Grècia i de Roma, quan feien servir per guarir-la herbes com la rosella i la mandràgora. Diu el divulgador científic Claudio Aros, al seu llibre Vivir sin depresión, que les persones amb inclinacions depressives van ser tractades durant l'edat mitjana com a bojos, que havien de ser reclosos a casa i que eren discriminats. I bé, potser ens hauríem d'avergonyir, perquè al segle XXI no hem millorat gaire aquesta idea. La veritat és que la malaltia de la depressió arrossega encara un estigma important. Diu el professor d'investigació biomèdica Francesc Artigas Pérez que moltes persones pateixen en algun moment de la seva vida depressió o trastorn depressiu major i malgrat això, com dèiem, hi continua havent aquest estigma amb la depressió. Diu el professor Artigas Pérez que es tracta d'una malaltia mental greu caracteritzada per un baix estat d'ànim, tristesa persistents, autoestima limitada, sentiments de culpa, a més de la pèrdua d'interès i plaer en activitats habituals, trastorns de son, alimentació, etc. En els casos més greus, aquest quadre es veu acompanyat d'idees i intents de suïcidi. I tot i així, doncs, la depressió continua relacionant-se amb el desànim d'una banda i de l'altra banda hi ha encara moltes persones que intenten com amagar-la sota la catifa, no parlar-ne, i a nivell social encara continua sent un estigma. Per això avui volem agrair al nostre company Lluís Urpí, periodista dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, company de la casa, amic de la casa, que sigui amb nosaltres per parlar en primera persona, després d'haver passat una depressió, per parlar de la seva experiència i per deixar clar sobretot això, com ens diu en Lluís, que ningú digui que una persona està depre. Es pot dir que està desanimada o baixa de moral, però no depre. Quan has tingut una depressió aguda o major, diu en Lluís, dir que estàs depre és banalitzar una cosa que no es pot banalitzar. Doncs avui posem en valor tot això que ens explica en Lluís Urpí i no banalitzem tot el contrari, sinó que parlem de com es pot superar una malaltia que per moltes persones que l'han patida és un infern. Avui a l'ofici de viure, superar una depressió.
Joan Dalmau. L'únic pitjor a que se't mori un fill és que vulgui morir-se.
Soc Antoni Volvera de Vilarasa, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i també treballo en l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc de Salut Mar. I la part del meu currículum que m'ha invitat a poder participar en aquest programa és que fa més de 30 anys que tracto persones amb estats depressius i aquesta experiència doncs, m'ha semblat suficient per poder compartir amb vosaltres aquesta experiència. Però primer de tot vull dir que tant la tristesa com la depressió són estats dels quals ens en sortim. I diguem tristesa, que la tristesa és una de les emocions, de les aspectes de la riquesa emocional humana, com la ira, com l'angoixa, com l'alegria, i són estats que només es converteixen en depressió quan aquest estat es converteix, aquesta tristesa, aquest desànim, aquesta plorera, quan això ja és com aquesta visió negativa d'un mateix, del món i del futur, quan això dura més de 15 dies seguits. I per superar això hem de procurar primer de tot no caure en les trampes que la pròpia depressió ens fa, com per exemple aïllar-se, com per exemple rumiar contínuament sobre el passat, sobre els errors, sobre les culpes, sobre les limitacions o quedar-nos passius. I, per tant, és molt important ser capaços de comunicar-nos, de no tancar-nos, de cuidar el cos, de ser capaç de fer objectius, però això a vegades no n'hi ha prou. i per això que val la pena que aprofitem els magnífics remeis tant psicològics com farmacològics que tenim per la depressió. Avui dia, el millor arsenal que tenim de medicaments, la depressió és dels que tenim més ben armats. I, finalment, vull recordar que el que deia al principi, que tant de la tristesa com de la depressió se'n surt. Endavant.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure, superar una depressió. Ens acompanya a través de, no sé si Zoom, vaja, telemàticament, Mònica López, psicòloga sanitària, vicepresidenta de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Mònica López, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies, hola.
I a l'estudi de Catalunya Ràdio, el company i amic Lluís Urpí, periodista dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, i que ha passat una depressió, i li agraïm molt, gràcies Lluís, per haver vingut a oferir el teu testimoni amb la intenció de ser d'ajut a la nostra audiència.
Evidentment, gràcies a vosaltres, gràcies a tu.
Que dius que la pandèmia et va servir per relativitzar el problema i també la diabetis, o sigui que et va ajudar, et va afavorir en aquest aspecte, cosa que és molt interessant i agraïm sentir-ho, perquè en aquest programa hem parlat molt de quadres d'ansietat i depressió per la pandèmia.
Sí, clar, quan hi va haver la pandèmia jo estava en plena depressió i, clar, al ser una cosa tan global, tan general, tan greu, va servir, en el meu cas, per minimitzar el que jo tenia, que era important i greu en aquest cas, no? Quan tens una depressió aguda, que es diu, o depressió major, i és de les considerades més importants o més greus, no? I el fet de que tothom estava confinat, de que hi havia tots aquests condicionants, totes aquestes limitacions del que és la vida normal, la vida social i tot això, això em va fer pensar a mi que, clar, el que jo tenia, evidentment que era greu i era important per mi, però em va ajudar a relativitzar, no? A minimitzar una mica el que jo tenia. D'una banda aquest fet, i d'altra banda el tema de la diabetis, que fa 21 anys que convisc amb ell, que, clar, jo vaig tenir moltes estones, moltes hores, que no em volia llevar del llit, no volia veure ningú, no volia parlar amb ningú, no em volia dutxar. Jo crec que aquí és el moment que els moments aquests d'aquí no volia cuidar ni la meva higiene personal, són els moments més crítics, perquè quan una persona abandona la higiene personal vol dir que la situació és realment greu. I el tema de la diabetis, clar, la diabetis vol exercici, vol caminar per cremar el sucre, per cremar la glucosa. Llavors, clar, si t'estàs al llit, evidentment empitjora la situació, o sigui que tens una doble problemàtica. Jo tenia la problemàtica de la depressió per diferents motius i després la problemàtica de la diabetis, no? Tant el fet de la pandèmia i aquesta problemàtica que hi havia general que afectava tothom i que tothom, evidentment, en parlava, les limitacions i això, i el fet de la diabetis, tot plegat em va fer pensar, jo crec que va ser, d'alguna manera, com un desencadenant per mi, de que es va, en els neurotransmissors, es va començar a tenir un interruptor que em va dir has de reaccionar, evidentment, amb ajuda, com deia el catedràtic, amb l'ajuda farmacològica i sobretot amb l'ajuda de teràpia, no? Aquí em van ajudar tant del centre del CAP del centre de salut mental del CAP Montnegre, de les Corts, com també l'Hospital Clínic, no? Diferents professionals em van ajudar, evidentment, a part de família i amics, no? Jo penso que una de les coses bàsiques per poder superar la depressió, primer és acceptar que la tens, perquè a vegades un pensa que, bé, això ja em passarà, això seran 4 dies, en el meu cas van ser mesos, molts mesos, i has de deixar-te, o sigui, buscar ajuda i deixar-te ajuda. Perquè tu potser pots buscar ajuda, però a vegades el que et diguin, dir no, jo ja me'n sortiré perquè a mi que m'expliquin i tal. I són dos factors, jo penso que són molt importants. O sigui, el fet de que tu busquis ajuda, amb professionals, evidentment, i o professionals, tant masculí com femení, evidentment, i el fet de deixar-te ajudar, no? De seguir el que et diguin. D'una banda, el tema farmacològic, i de l'altra banda, les pautes, les eines que et donen els psicòlegs i les psicòlogues, que són molt importants per poder mirar endavant, per poder sortir del pou. Jo dic un pou negre que caus i que no, el pou no hi trobes ni cap escala per pujar, no la trobes, l'escala per pujar, ni trobes cap corda per agafar-te, no?
Ni en tens ganes.
Ni en tens ganes.
Clar.
No en tens cap ganes. Clar. O sigui, a més, l'entorn més directe, amb tota la bona voluntat del món, et diu animat. I no serveix per res. O sigui, clar, després quan fas teràpia et diuen que, clar, quan una persona té una depressió, el que has de fer és escoltar-la i acompanyar-la. Però el fet de dir anima't, que és molt normal que et diguin anima't, no tens motius, no tens prou motius, analitza el que tens, valora tot el que tens i tot això. Però tu, quan estàs absolutament enfonsat, com era el meu cas, que estava absolutament enfonsat a la misèria, diguéssim, per dir-ho així d'una manera així col·loquial, doncs res et serveix. Jo sortia, durant la setmana estava al llit, matí i tarda, al cap de setmana potser sortia una estona, sortia al carrer i volia tornar cap a casa. Tu em coneixes perfectament, sempre m'ha agradat molt parlar. No tenia ganes de parlar amb ningú. O sigui, no tenia ganes de parlar amb ningú. No volia veure a ningú. Clar, això, evidentment, quan ho analitzes, em dius, necessito ajuda, que algú m'ajudi, perquè si no me'n sortiré. Jo és cert que quan, amb diferents visites amb el psiquiatre, clar, quan et pregunten dins de l'escala de Hamilton, que la Mònica López coneix perfectament, et pregunten, una de les coses que et diuen, t'has intentat suïcidar? I és cert que jo no he intentat suïcidar, no vaig tenir mai cap idea, però sí que vaig tenir en diverses ocasions pensaments de dir què estic fent en aquest món. Jo he estat una persona vital i en aquests moments estic aquí, ajegut en un llit, sense ganes de fer res, sense veure ningú, el que deia abans, que és el tema de l'abandonament personal, de no voler tenir dutxar, de no cuidar-te res. L'únic que sí que feia és menjar. Això sí que em feia, suposo, m'ajudava a subsistir, no? Perquè, sí, menjar, anava menjant. I per tema de formació professional, també anava seguint una mica d'aquella manera l'actualitat, quatre titulars i això, però estava absolutament abandonat.
Clar, eres un altre, sí, totalment. Sí, jo que et conec i t'agraeixo molt el teu testimoni, que anirem ara desenvolupant també, perquè pot ajudar molta gent, també familiars de persones que pateixen una depressió, no? I aquest és l'objectiu d'aquest programa.
Exacte.
Escoltem a la nostra psicòloga Mònica López, també. No només la pregunta, ja sabem tant en Lluís com jo que quan fem més d'una pregunta normalment costa respondre, que en responguin alguna, no? Però jo, clar, li faria moltes preguntes a la Mònica López, que és en primer lloc, bé, com sabem, no?, si estem patint una depressió, complementant el que ens deia el doctor Volvent en començar, i una prèvia, que és fins a quin punt la situació actual, i vosaltres ho esteu veient, està provocant més depressions de les que ens pensem. La situació de pandèmia, confinament, soledat, falta d'expectatives, etc.
Bé, doncs, seguint el fil d'aquesta experiència que ens relatava Lluís, una experiència que ens ha explicat de manera generosa i, a més, plena de missatges didàctics, doncs, seguint una mica el seu fil, quan li preguntaves per la pandèmia, mireu, els psicòlegs estem d'acord que ho veiem ara i ho veurem més endavant amb més perspectiva encara, que aquesta pandèmia ha posat de manifest que tots, cadascú de nosaltres, som susceptibles, som candidats a patir un trastorn mental, a partir d'un trastorn per ansietat, per depressió, i que això afecta totes les classes socials. Clar, adonar-nos això ens agrada en el sentit que ajuda a desestigmatitzar, no?, tota la malaltia mental i, en aquest cas, la depressió, per exemple, que és el tema que avui ens ocupa. Com ens podem adonar, contestant a la segona pregunta? Bé, la depressió és una síndrome. A mi m'agrada més parlar en termes de síndrome, que vol dir conjunt de símptomes. És un conjunt de símptomes que generen gran malestar i que afecten totes les àrees de la persona. És a dir, l'àrea emocional, l'àrea cognitiva, la del comportament i la de l'organisme. Llavors, quan el nivell de malestar és intens, no funcionem, quedem afectats a nivell funcional en cadascuna d'aquestes àrees o amb una més que amb una altra. Sigui perquè nosaltres som conscients d'aquest malestar o sigui perquè és la pròpia família i l'entorn que és qui més se n'adona, normalment és quan es detecta la necessitat de cercar ajut professional. Aquí és on consultem i on els professionals explorem quina és la situació, quin és el grau de sintomatologia, quina tipologia davant de quina tipologia de depressió ens trobem i llavors a partir d'aquí fem el pla terapèutic.
Sí, hi ha diferents tipus de diferents graus de depressió. Hem escoltat el testimoni de Lluís Urpí, que m'imagino que és un dels més greus, però n'hi ha d'altres més lleus, Mònica?
Bé, ens guiem per la classificació americana i la de l'Organització Mundial de la Salut, que la classifica de dues maneres. O bé, pel seu grau de gravetat, en la qual trobaríem la depressió major o aguda, que és la que explicava que ha patit el Lluís, o bé la distímia, que seria un tipus de depressió, perquè ens entenguem, de més llarga durada, però més lleu amb la seva sintomatologia.
Val.
I després hi ha una segona classificació, seguint un segon criteri, que seria les causes, què l'origina. I aquí trobaríem la depressió endògena, que ve produïda per causes biològiques, orgàniques, hereditàries, o bé la que en diem psicògena, que té una causa social. Hi hauria una tercera, que seria l'orgànica, que ve produïda per malalties. Malalties de tipus... Bueno, per biologia, per malalties o trastorns de caràcter somàtic.
En Lluís Urpí, no sé fins a quin punt... Bé, suposo que a posteriori sí que hi has pensat molt, no?, en si hi havia unes causes per la depressió.
Sí, sí, evidentment. Jo hi ha hagut una sèrie de desencadenants. Diguéssim que a nivell laboral no passava quan va passar, doncs, quan es va produir, quan es va desencadenar la depressió, el meu millor moment. Després es va morir la meva germana d'un càncer de pàncreas, era l'única germana que tenia. Van ser 16 mesos de molt patiment. A més, saps que per molt que facis, busquis segones opinions, com s'acostuma a fer, no? També va ser a través del clínic, bé, és com si dones cops de cap contra una paret, perquè el càncer de pàncreas, malauradament, de cada 100, només 98, o sigui, 98 són els que marxen i només dos els que es queden, no? I després d'això, doncs, també va haver una sèrie de problemes familiars afegits. Tot això va produir que no és allò que se sobreixís al vas, sinó que en el meu cas jo crec que era com una font, no? Vull dir, jo sóc molt sensible, molt sentimental, i tot això em va desbordar, em va absolutament desbordar, i bueno, fins al punt que em vaig quedar totalment, com deia la Mònica, doncs sense cap mena de força per fer absolutament res de res. O sigui, jo estava absolutament anul·lat. Anul·lat des de tots els punts de vista, vull dir, psicològicament, emocionalment i físicament, pràcticament també, vull dir, perquè estava, doncs, que això, que estava, doncs, tot el dia, em passava les setmanes al llit, donant tons i...
I al principi, Lluís, ho dic també per intentar ajudar a més a la nostra audiència, que pugui tenir persones, el seu entorn, no? Perquè potser es pregunten alguns oients, jo com puc saber si la meva parella, el meu familiar està començant a patir ara mateix una depressió, o si jo mateix estic començant a tenir una depressió. Al principi, tu els primers símptomes no els detectaves?
Sí, jo crec que els primers símptomes van ser que jo sempre he estat una persona molt, molt, molt oberta, diguéssim, simpàtica, comunicativa, i em vaig començar a tancar. O sigui, ja vaig començar a no tenir ganes ni de parlar, ni de riure, ni de fer cap mena de broma, i sempre he tingut bastant sentit de l'humor, i això jo crec que van ser un dels primers símptomes que el meu entorn més directe, la meva dona Marta, la meva filla la Laura, van començar a notar de que alguna cosa estava passant. Amb tot el procés també més de tota la malaltia de la germana.
Clar, no? Hi havia un dol també,
sí,
i molt d'esgotament i
molt,
un dol
molt
a fer. Perquè aquí, Mònica López, podríem dir, també donar alguna pista més de quins poden ser aquests primers senyals d'alarma que haurien, que ens poden donar alguna pista que estem patint o començant a patir una depressió, i que per tant fora bo que ens poséssim en mans d'un professional, d'un psicòleg, d'una psicòloga o d'un psiquiatre. Mònica?
Sí, ara Lluís ho explicava molt bé. O sigui, us parlava fa un moment del tipus de depressions i què tenen en comú? Doncs la tristesa seria el símptoma predominant, però sobretot això que explicava ara Lluís, la desconnexió cap a l'entorn, la pèrdua d'interès. Hi ha un concepte en psicologia que es diu anhedonia, que és la incapacitat per experimentar plaer. Veus en seguida que la persona, per mi, això com m'ho expliquen és, ja és una alarma, eh? Que m'encenen totes les alarmes, que la persona t'explica que deixa de connectar i deixa de gaudir d'aquelles coses que li feien gaudir abans. Amb això has de tenir en compte com és la personalitat de cadascú. El Lluís ens explicava, jo sóc una persona oberta, a mi m'agrada relacionar-me i m'he deixat de relacionar. És a dir, sobretot veus que la persona es va aïllant. La tristesa més l'aïllament ens encenen totes les alarmes amb la depressió. I després hi ha un altre factor de risc, que, perquè hi ha una correlació directa, que és l'ansietat. Abans d'aparèixer un trastorn depressiu, moltes vegades passem per un període llarg d'ansietat. És allò, l'ansietat la reconeixem, aquell grau de malestar, de tensió, d'estrès, de manera sostinguda, que no ens acabem d'adaptar, les coses ens costen, sovint va acompanyat d'alteracions de la son o de la gana. Doncs bé, sabem que quan hi ha un període llarg d'ansietat també es produeixen una sèrie de canvis neuroquímics al cervell que precipiten l'arribada d'una depressió. Els psicòlegs pensem que la depressió i l'ansietat són com la cara A i la cara B d'un disc. Jo a vegades faig la broma de dir que són com dues cosines germanes que els agrada molt anar plegades. Tot plegat serien els símptomes d'alarma, tristesa, desconnexió amb l'entorn i tenir símptomes d'ansietat.
I la gent de l'entorn normalment no sap tractar un malalt o una malalta deprimit, Mònica?
Bé, les persones de l'entorn, els familiars i els amics, també acaben sent persones afectades, també pateixen. Pateixen per veure el seu familiar. Ells també tenen com una pèrdua perquè no el reconeixen. I, a més, pateixen perquè es troba malament, se senten impotents.
Exacte, aquí, això volia dir, no? Que I... moltes vegades sí, els entorns se senten impotents.
Sí, sí. Pateix molt, pateixen
clar,
molt. L'entorn pateix molt.
Clar.
Clar, i llavors ningú ens ha ensenyat millor... què podem fer.
Clar, amb la millor... Ui, falta molta pedagogia, molta. D'això podríem parlar hores a la nostra societat. Llavors, davant d'aquesta impotència, amb la millor intenció és quan venen aquests missatges que ens explicava el Lluís, no? Mira d'animar-te, has de posar de la teva part, mira de distreure't. Missatges ben intencionats, però que acaben fent molt de mal i el que veiem és que acaben produint més malestar encara a la persona que ho pateix. Jo els consells que sempre els dic a la família, em moc amb quatre consells bàsics, que seria... cuidar i vigilar, no? Acompanyar a la persona malalta sense atabalar-lo massa, és a dir, adaptant-se al seu ritme. És la persona deprimida la que ens marca el ritme? Quan una persona deprimida t'està dient no puc, és perquè no pot, no és perquè no vol, és que no pot. I això s'ha d'entendre. I el consell clau seria, més que el que li has de dir o el que li has de fer, estigues allà, no? Que aquesta persona senti que tu hi ets allà incondicionalment i que tu l'acompanyaràs en el seu procés de recuperació tal com ell vagi marcant i vagi necessitant.
Què en penses, Lluís?
Sí, sí, exactament. El que diu la Mònica és el que comentava una mica al principi d'escoltar i acompanyar. El que et deia, anima't o fes alguna cosa, intenta fer alguna cosa més, el que et crea, com deia ella, clar, són paraules que en comptes de fer bé fan mal perquè et creen un sentiment de culpabilitat, no? Tant el que pugui dir la teva dona, la teva filla, en el meu cas també la meva mare, doncs, clar, però no pot ser que estiguis així, no? És que no et reconeixem, és que no ets tu. Clar, això són frases que, evidentment, són certes, però que a l'hora, diguéssim, d'ajudar-te, el que deia la Mònica, de només... o sigui, sobretot és escoltar i acompanyar. I no tens ganes de fer això, doncs no passa res. No has de fer, has de mirar de... tot això, clar, et crea fins i tot una angoixa, no? Perquè tu realment és que no és que no vulguis, és que no pots.
Clar, és una angoixa afegida al que ja tens.
A la que ja tenies, clar. I que en el meu cas jo crec que amb tot el procés de la meva germana i amb el dol i tot plegat, doncs va ser, vull dir, clar, allò ja va crear una angoixa, un precedent que després doncs es va desbordar, no?, d'alguna manera. Però és això, jo crec que la base és poder escoltar i acompanyar el que deia la Mònica, que tu sàpiguis que estan allà, que estan presents, estan al teu costat per ajudar-te, però bueno, la paraula que sempre tothom diu amb tota la bona intenció, tant poden ser els familiars directes com amics, això, anima't, has de fer coses, has de sortir i tal, és que no tens ganes de sortir. És que no tens ganes de fer coses, és que no tens ganes de fer res. Llavors, clar, per l'entorn és molt complicat, també, però llavors jo crec que la base és saber que realment estàs malament, t'has de posar en mans de professionals i deixar-te ajudar.
I en aquests casos, Mònica López, nosaltres, clar, avui estem parlant amb una psicòloga, hem començat el programa escoltant un psiquiatre, però en aquests casos, Mònica López, vosaltres també com a psicòlegs esteu totalment a favor, només faltaria, de la farmacologia, oi?
Sí, per suposat, per suposat. Nosaltres els psicòlegs treballem amb la nostra eina base, que és la psicoteràpia, però s'ha demostrat que el tractament mèdic, la farmacologia, és un tractament eficaç davant de la sintomatologia depressiva. De fet, s'han fet estudis on s'han fet tres tipus d'intervenció, que serien només amb medicació, només amb psicoteràpia o el tractament combinat, no? Fer equip. I aquest darrer és el que s'ha mostrat més eficaç, sí? Sobretot en el cas de la depressió endògena, que hi ha un desajustament a nivell neuroquímic, no? Però normalment, o sigui, el que veiem a consulta és que els fàrmacs actuen de palanca per iniciar el procés de la recuperació, eh? I és quan comencen els pacients a reaccionar i a poder també treballar amb la seva autonomia. Penseu que a vegades hi ha, de la mateixa manera que venen persones amb una sintomatologia depressiva molt lleu i ens esperem, no?, a lo millor al tractament mèdic i provem amb la psicoteràpia i potser ens servim d'algun ajut, fins i tot que no cal prescripció amb recepta mèdica, no? Algun ajut per poder dormir, que és el que veiem que s'afecta primer la son. Però hi ha un altre tipus de persones que venen acompanyades per la seva família i es troben tan malament que no poden fer ni psicoteràpia. Per aquest embotament, per aquest bloqueig, per aquest sentiment d'incapacitat, de no poder, necessiten primer fer un tractament mèdic, i quan a nivell biològic, a nivell neuroquímic, tot comença a funcionar una mica millor, llavors és quan venen a psicoteràpia i quan realment llueix, no?, aquest treball terapèutic entre psicòleg i pacient.
Hi ha un moment, Lluís, que devies sorprendre't, sí, a tu mateix, sí, que devies dir, ostres, ara em torna a fer il·lusió, no sé què, no? Que fins, sí, ara havia, sí, perdut, sí, estava, sí, com anestesiat.
Sí. Eh? Exacte, estava totalment anestesiat, i penso que el que diu la Mònica té raó, el tractament mixte és el que serveix. Evidentment necessites aquesta palanca que d'ella a nivell farmacològic, i després doncs la psicoteràpia, no? La fer teràpia. I a més jo penso que també enforteix molt el fet de que tu estiguis seguint una teràpia amb persones que ja, per exemple, tenen invalidesa permanent. Això des del punt de vista psicològic jo penso que és dur, però que a la vegada també t'enforteix molt, en el sentit de dir, jo encara tinc possibilitats, evidentment, com és el meu cas, no?, de tornar al món laboral i de poder doncs recuperar la meva vida, no? I, en canvi, doncs, clar, tens companys o companyes al costat que estan fent aquella teràpia, que realment doncs ja no poden ni reprendre la vida laboral ni segurament tenir la mateixa vida social que tenien, no? Això també penso que ajuda molt. I, sobretot, el que deies al principi, Gaspar, que a part de treure l'estigma, primer, perquè estem en una situació de pandèmia que els casos de depressió aniran en augment, ja s'estan donant dades i estadístiques, això està claríssim. A nivell de sanitaris, la meva filla treballa amb gent jove amb molts problemes també, per falta d'expectativa, també en el món docent. Sobretot, la idea aquesta de quan... Que a vegades, jo crec que no ho he dit mai, però potser alguna vegada ho he dit, no?, de dir, aquell o aquella persona està una mica depre. Això, sobretot, que jo crec que hauria de desaparèixer de l'imaginari, sí, col·lectiu, aquest llenguatge.
Et fa molta ràbia, per què? Sí. Us ho pots explicar?
Sí, perquè una depressió és molt greu. Llavors, dir que està aquella persona, aquell o aquella, està una mica depre, és...
Banalitzar-ho.
No diré un insult, però sí banalitzar-ho. I, per tant, clar, tu pots dir aquella persona està desanimada, està baixa de moral, té les piles baixes, ja està desanimada, o si hi ha hagut la mort d'un familiar, una mica, està de dol, evidentment. Però això d'estar una mica deprès, que sembla que jo crec que això no ajuda gens, precisament perquè precisament és molt greu. És molt greu. I a més, és molt greu, fins i tot el punt... Jo li deia al psiquiatre, preferiria tenir un càncer.
Caram.
Clar, que després hi afegia que es curi, però en el sentit de dir, clar, tu fas una sèrie de sessions i si és un càncer d'aquests que avui molts es curen, doncs fas aquelles sessions de ràdio, de quimio i tot això i ja està. Però és que en el cas de la depressió no hi ha terminis. No hi ha aquest termini quan tens una depressió més aguda, no? No hi ha aquest termini de dir...
Sí, no hi havia una expectativa que estaries millor. Clar,
exacte.
Clar.
Passa un mes, passa dos mesos, passa tres mesos, no millores, estàs en una situació d'estancament i, clar, tot això psicològicament és molt complicat,
sí,
de portar-ho.
A veure què diu la nostra psicòloga, la Mònica López, efectivament, d'aquest no veure la llum al final del túnel, de moltes persones que pateixen una depressió. Mònica?
Bé, la depressió s'encrudeix en moltes persones, no? I precisament, quan us parlava de l'afectació a nivell cognitiu, és justament això, és el negativisme, és la sensació de ruïna, el pessimisme, no? El bloqueig, el tenir poca autoconfiança. A vegades hi ha persones que es veuen més afectades amb aquesta part cognitiva i costa més esforç i costa més temps poder reconduir. Aquí la teràpia, la psicoteràpia d'orientació cognitiva conductual fa la seva feina, com d'altres psicoteràpies, que si voleu en parlem, que són les que es mostren més eficaces amb la depressió.
Mm-hmm. Hi ha una pregunta que crec que és molt important que la Mònica també ens respongui, que és la diferència entre una depressió per tristesa i el dol, no? Perquè, bé, en el cas de... Clar, jo en el cas de Lluís, pel que tu m'explicaves, la meva primera reacció hauria sigut, ostres, després del que vas patir, Lluís, penso, home, un dol era obligat, no? I que això es transformés en una depressió era plausible que això passés, no? Mm-hmm. Però ens agradaria que també ens digués la nostra psicòloga fins a quina diferència hi ha entre una persona que ho estigui passant molt malament perquè està trista i fent un dol o que ja experimenta una depressió.
Bé, Gaspar, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta perquè formo part també del grup de treball de dol del Col·legi de Psicòlegs i portem anys i panys fent pedagogia en aquest sentit. Tot i que la tristesa, podem dir que és el símptoma més comú, més compartit entre el que seria el dol i la depressió, són coses totalment diferents. El dol no és una malaltia, el dol és un procés d'adaptació que fem les persones quan tenim una pèrdua que és significativa per nosaltres, ja sigui una persona, un animal o bé qualsevol altre tipus de pèrdua, de cosa amb la que nosaltres tenim un vincle important. Per suposat, el dol que fa més mal és la pèrdua d'un ésser estimat. I ho dic així perquè dol ve de la paraula dolus, que vol dir dolor. El dolor fa mal, fa patir. Hi ha persones que tenen un dolor immens, molt intens, davant de segons quines pèrdues. Ara bé, també us dic que hi ha una tendència, si més no fins ara, ha hagut una tendència a medicalitzar-lo, no? A tractar-lo molt amb antidepressius. I aquí és on hem fet molta pedagogia, no només a la societat, a qui ho pateix, sinó també als metges de família, que cada vegada estan més sensibilitzats i més formats en dol. No sempre, no s'ha de medicar un dol d'entrada. Només en un 10 o 15% dels casos el dol esdevindrà complicat o afectarà qüestions importants com la son i el descans o la gana, on la persona veurà compromesa la seva funcionalitat. Aquí sí que podem valorar tractar mèdicament a la persona. Però, en principi, recapitulant el que us deia, dol i depressió són dos processos diferents. Dol és un procés d'adaptació, depressió és una malaltia mental. Són coses diferents.
Mm-hmm. Queda claríssim. En el cas, Lluís, en el teu cas, tu hi va haver un moment en què vas anar voluntàriament al psiquiatre, vas sí. acceptar la teva situació, no? Tant, vas demanar ajut, necessitava sortir del pou.
Sí.
Que això no tothom ho veu clar.
No, perquè és, jo crec que moltes vegades és com que a vegades hi ha recança d'anar al metge. Jo pel tema de la diabetis i el metge, ja vaig que, vull dir, de petit volia ser metge, només m'ha quedat la lletra i vaig quedar 2x3 fer controls, no, de la glucosa. Però sí que és cert que en un primer moment tu et penses que agafes la baixa, penses, estaré uns dies malament, m'ha passat això, s'ha mort meva germana, tot això. Però, clar, te'n dones compte del que deia la Mònica, de que aquesta tristesa va a més, però no és solament la tristesa, sinó que és aquest aïllament. O sigui que tu, quan et comences a aïllar, és quan jo crec que veus que realment necessites ajuda, i necessites una ajuda important, perquè tu sol no te'n sortiràs. I és, jo crec que és una persona sola, sense ajuda, tant a nivell farmacològic com a nivell de teràpia, per part de psicòlegs o psicòlogues, és molt complicat que es pugui sortir d'una situació en què et veus ja, no vull dir a l'abisme, però pràcticament estàs en una situació molt, molt crítica, molt crítica.
I clar, la qüestió...
Sense ganes de fer absolutament res.
Ara, la qüestió pel que fa al tret específic de l'aïllament en aquesta situació de pandèmia, amb el confinament,
sí.
N'hi ha hagut molt d'aïllament.
Sí, sí, sí.
Obligat.
Sí, l'únic que durant aquest procés, perquè jo estava ja immers en la depressió, va ser quan jo vaig veure, vaig analitzar que clar, que hi havia aquesta situació general de crisi, diguéssim, a tots els nivells, no? També crisi sentimental, la gent sense poder-se fer petons, abraçades, sense poder saludar pràcticament, i tot això. A mi em va servir, i sembla una mica una incongruència, no? Però em va servir de revulsiu per intentar redreçar la meva situació, evidentment amb el tractament i això. Però jo crec que és quan tu realment ets una persona absolutament sociable i molt oberta i tu et vas aïllant, és quan aquí realment es veus o has de veure, potser no ho veus, però sí que has d'intentar veure de que tens un problema, de que has de demanar ajuda i deixar-te ajudar. O sigui, quan deixar-te ajudar vull dir que tot el que et diguin ho has d'aplicar, tant a nivell de la pastilla que t'hagis de prendre, les pastilles que t'hagis de prendre, com després en les teràpies, no? Que et fan fer una sèrie d'exercicis molt metòdics que tu en el primer moment penses, home, això, aquest exercici, no sé si anarà bé, però sí, tu agafes un sistema de fer coses, recuperes una normalitat a nivell d'horaris, a nivell de moltes coses de fer, i això és el que et va portant a la normalitat, diguéssim.
És important això que ens està comentant el Lluís, Mònica López, recuperar certes rutines?
Sí, exacte. Començaria posant molt en detall una cosa que ha dit, que va repetint ell de tant en tant i és molt important, que és el donar-se permís, no? a un mateix per trobar-se malament. Quan inicies la relació amb un psicòleg, s'inicia aquesta relació terapèutica, molt important poder construir un vincle de confiança. Si tu aconsegueixes que aquest pacient confiï en tu, tindrà una millor adherència al tractament. I tot el que després vindrà li resultarà molt més fàcil amb ell i el psicòleg també, siguem honestos. També un pacient ben adherit fa la feina més fàcil i més assumible per les dues parts. Aquestes rutines a les que parlava, aquests petits exercicis, clar, els objectius principals és primer explicar-li què li passa, perquè posar nom i cognoms al que li passa i per què li passa, perquè quan tenim informació recuperem part del control del que ens està passant i ens angoixa tant, i després treballar en la direcció de començar a establir hàbits de salut que ens aniran bé, començar a detectar necessitats, identificar què ens va bé, què no ens va bé, identificar els factors que ens estressen, és a dir, perquè ens entenguem, crear un nou estil de vida, crear aprenentatges nous, és a dir, superar una depressió no és només resistir, és també aquest verb que m'encanta, que és persistir, és a dir, crear recursos i crear eines que ens serviran per fer front a aquella situació adversa, que en aquest cas és la malaltia.
I a més, hi ha l'estigma afegit, que és reconèixer, perquè tu, Lluís, ets molt valent i ho expliques.
Sí, crec que la majoria de gent no accepta això de dir-ho públicament i obertament, de dir jo he patit una depressió.
I tu creus que així pots ajudar i ajudes, evidentment, a moltes persones i ho fas, no? Però clar, hi ha l'estigma afegit de la depressió que sembla que bé, que té més estigma que no pas altres malalties. La depressió va a l'alça. De fet, segons llegim el llibre Vivir sin depresión, no distingeix classe social ni edat, tot i que la major incidència es dona entre els 25 i els 65 anys, augmenta cada dia el nombre de nens i persones grans deprimides. En els últims anys s'ha incrementat entre 3 i 5 vegades l'impacte d'aquesta malaltia sobre la població, serà la segona causa d'incapacitat al món, i això ja ho llegíem abans de la pandèmia. O sigui que veurem què passa a conseqüència de la pandèmia.
Jo crec que sí, que s'ha d'intentar acabar, o almenys si es pot ajudar a intentar acabar amb aquest estigma, perquè això no ajuda gens. Hi ha hagut algun, no sé, hi ha alguna artista, com per exemple la Clara Peia, que públicament ha dit que ella tenia un toc i ha fet algun espectacle, no?, en aquest sentit, per intentar que no se crucifiqui o es cronifiqui a la gent de dir que aquesta persona ha patit una depressió. És absolutament normal patir una depressió. I jo sempre poso com a exemple, i clar, si una llegenda és un mite vivent, n'ha patit més d'una, com és el Bruce Springsteen, no? Ell ho explica a les seves memòries. Absolutament tots els mortals hi estem exposats a patir això. El que passa que és un tema tabú, igual que la mort, no? La mort costa de molt de parlar-ne, i el tema de les malalties mentals, doncs, també, no? Llavors, jo crec que el que s'ha de fer és parlar amb naturalitat, però sí, la veritat és que s'ha de ser una mica valent perquè tothom se n'amaga, no?
Tu parlant amb naturalitat estàs contribuint a desestigmatitzar-la.
Intentar-ho.
I què està passant, i amb això ja acabem perquè ens queden 3 o 4 minuts, Mònica, què està passant que vagi a l'alça la depressió, tan a l'alça? Què passa? És un estil de vida de la societat occidental, o hi ha alguna cosa que té unes conseqüències determinades, o hi ha alguna cosa més?
Bé, com deia, explicàveu abans, la depressió existeix des de fa segles, el que passa que se l'anomenava diferent i l'abordatge terapèutic que es feia era diferent, però sí que certament va a l'alça. La OMS ens diu que una de cada 4 persones patirem una depressió al llarg de la nostra vida. Probablement té a veure amb el model, no?, de societat. És un model, fixeu-vos, és competitiu, està basat en l'eficàcia, en l'èxit, en la immediatesa, i aquí tot el tema tecnològic ens reforça aquesta necessitat d'immediatesa. I què passa? Que ens desagrada, no? Que ens desagrada i fugim de tot allò que té a veure, doncs, com deia en Lluís ara, de la malaltia, de la mort, del dolor, de la tristesa. No ens agrada connectar amb aquesta emoció. De fet, classifiquem les emocions positives o negatives i la tristesa la posem com les negatives, quan no és una emoció negativa. No? Ens cal molta més pedagogia. Cal molta psicoeducació i que, per exemple, com dèieu, persones referents, no?, de les arts, de les ciències, puguin explicar públicament o l'exercici que fa avui el Lluís amb la seva generositat, explicant la seva experiència als oients, doncs és una manera de fer pedagogia. Tenim el dret a tenir una depressió, com tenim el dret a tenir qualsevol tipus de malaltia orgànica al cervell. És un òrgan preciós, meravellós, que ens dona coses fantàstiques, però és el cervell també emmalalteix, com els altres òrgans, i també ens juga males passades. I hem d'aprendre a conviure i a tolerar que això és així. I encara ens queda una feina per fer per davant.
Christian Bale. Pensava que era una dona misteriosa com la meva mare i resulta que tot aquest misteri era només depressió.
Recordem que en aquest programa, l'Ofici de Viure, hem parlat de la depressió. És una malaltia que va sortint al programa de forma recurrent. Recordem també que el doctor Miquel Masgrau, sobretot, també va remarcar una cosa que ja s'ha dit avui, que és la necessitat de demanar ajut, però també la de no automedicar-nos. Ho dic també perquè aquest aspecte no ha sortit en el programa d'avui, crec que és important no automedicar-nos, buscar bons professionals. Lluís, per anar recapitulant, per acabar, les idees que vulguis deixar clares o incidir que, en elles...
Primer, que un se'n pot sortir, evidentment, amb suport de professionals, sobretot això, demanar ajuda quan realment hi ha aquests símptomes problemàtics o perillosos, llavors fer tot el que et diuen, i sobretot aquesta idea que comentàvem ja, que ningú digui allò de mai més si pot ser, allò d'una persona aquella o aquella està una mica depre, sinó que busquem altres paraules perquè una depressió és molt greu.
Per situar les coses al seu lloc, perquè clar, passem, d'una banda l'estigmatitzem i de l'altra la banalitzem.
La banalitzem, sí, com si fos allò, està una mica depre, no, està una mica baix de moral o està desanimat, però una mica depre, jo crec que això sí que hauríem d'eliminar-ho del vocabulari.
Moltes gràcies, Lluís Urpí, pel teu testimoni. Esperem que segur que haurà estat molt útil a moltes persones, i moltíssimes gràcies també a la psicòloga sanitària Mònica López i al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Mònica, fins una altra. Una abraçada. A veure si la propera vegada ens podem veure, a veure si la propera vegada ens podem veure a l'estudi.
Molt bé. Gràcies, adéu.
Gràcies.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant cada diumenge l'ofici de viure de Catalunya Ràdio. Avui en Sergi ens parla dels aprenentatges essencials. Quins són aquests aprenentatges per en Sergi? Benvingut, ben retrobat.
Gràcies, Gaspar. Doncs mira, són les propostes que ens fa la vida constantment i que ens permeten aprendre de forma coherent i ens permeten desenvolupar-nos com a éssers humans en el nostre màxim exponent i ens permeten gaudir de la vida com a aprenentatge. Per exemple, quan som molt, molt petits i ens comencem a posar dempeus, allò és un aprenentatge essencial, és un aprenentatge de vida. Què vol dir? Que el moment en el que succeeix l'aprenentatge i les meves capacitats entren en conjunció. Aleshores, allà sobretot un potencial. Per això els nens i les nenes, quan són petits, aprenen tan ràpidament. Què succeeix amb els adults? Que els adults comencem a inventar-nos altres aprenentatges que no són essencials. A mesura que ens anem allunyant de l'essencial, de la innocència, del ser nens i nenes, anem inventant-nos aprenentatges que pensem que si aprenem serem millors persones, millors professionals, millors pares de família, millors... I aquests aprenentatges ens costen un esforç perquè estem intentant aprendre alguna cosa que pensem que hem d'aprendre, però que no és un aprenentatge essencial. Com podem descobrir quins aprenentatges essencials estan succeint a la nostra vida? És molt senzill. Si ens aturem i mirem on experimentem conflicte, on estem patint a la nostra vida, per exemple, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit emocional, en l'àmbit professional, veurem que allà estem aprenent. Què succeeix? Que l'allunyar-nos d'aquest aspecte tan essencial de la vida, d'estar connectats a la vida i a la nostra natura, no ens donem compte que allò que estem vivint és un aprenentatge i ens pensem que el que està passant és una amenaça. Per què? Perquè tot aprenentatge, Gaspar, ens posa davant que no en sabem, ens mostra que som ignorants i ens mostra que som alumnes de la vida. I això no ens agrada. Aleshores, quan podem veure aquesta fricció en qualsevol àmbit, sé que la vida m'està ajudant o acompanyant a aprendre sobre aquella matèria.
En prenem molt bona nota, Sergi Torres, com sempre, amb uns minuts valuosíssims, tancant l'ofici de viure. Gràcies, Sergi, una abraçada.
Gràcies, Gaspar.
Una abraçada també a les oients i als oients del programa. Molt bona setmana. You will not in a little time.
money we've got, set them free at the break of dawn. To one by one, they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there. Floating
God.